Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui, 27 de desembre, tindrem un matí més fred que les últimes hores, sobretot a les zones del Pirineu i el Prepirineu. A la costa hi haurà sol i les temperatures màximes en el conjunt del país seran una miqueta més altes que ahir, tret del Pla de Lleida, on farà més fresqueta. Avui és divendres, encara que no ho sembli, perquè és d'aquests dies de transició d'entre la primera tongada de les festes i la segona, i caldrà estar atent sobretot a les carreteres. No només per la neu o la boira, sobretot, que avui ens deien que hi ha en algunes carreteres del país, no només per la boira, sinó perquè podríem dir que és la segona tongada, com dèiem ara, de la sortides per les festes, sobretot a partir de les 3 d'aquesta tarda. Aquesta tarda, vespre, poden ser les hores més complicades de viatjar i es recomana molta precaució, estar molt atents a la carretera, insistim, no només per la boira, sinó perquè són dies doncs, de desplaçaments curts, de desplaçaments després d'àpats familiars, en els quals es pot baixar la guàrdia i s'insisteix que això no ha de ser així. D'altra banda, avui, en la crònica política, tenim reunió, també, encara que no ho sembli, en aquest 27 de desembre. Tenim una reunió entre el govern català i el govern espanyol, a Barcelona. D'una banda, el ministre Félix Bolaños, de l'altra, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Tots dos es troben a la capital catalana, enmig dels balanços del 2024, enmig dels missatges de prioritats de cara al 2025. Són dies, sobretot, per fer les dues coses, balanços i marcar prioritats.
Benvolguts conciutadans i benvolgudes conciutadanes. Bona nit i bones festes. Desitjo que hagueu viscut un bon dia de Nadal.
És el cas del president de la Generalitat, Salvador Illa, que en el seu discurs de Sant Esteve, el primer des que és el càrrec, ha posat l'accent sobretot a la fraternitat habitual en aquestes festes de Nadal, però aplicada també als territoris, Martí Ferrero.
Illa ha demanat d'encarar el 2025 amb esperança, optimisme i convicció en les possibilitats de Catalunya. El president ha receptat diàleg entre les forces polítiques.
Fer una Catalunya més cívica, una Catalunya més amable i una Catalunya més pròspera comença per cadascú de nosaltres mateixos, per respectar-nos, per escoltar-nos i per comprendre'ns.
I ha defensat fer compatible l'orgull de la catalanitat amb la col·laboració entre els territoris de l'Estat per no sucumbir als discursos de divisió i d'odi.
Fraternitat entre familiars, fraternitat entre veïns, fraternitat entre territoris. Per això és important que reforcem allò que compartim.
El president català també ha tingut un record solidari amb els afectats pels aiguats al País Valencià. Des de Barcelona, Martí Ferrero, pel matí de Catalunya Ràdio.
És el que deia el president Salvador Illa en aquest discurs de Sant Esteve, insistim, el primer des que era el càrrec. Minuts després de l'emissió del missatge del president Illa ha arribat doncs, alguna reacció. No n'hi ha hagut masses, però de moment alguna hi ha hagut. N'hem trobat una, per exemple, a les xarxes socials per part de la oposició. El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha piulat a X, l'antiga Twitter, que el projecte d'Illa és adormir Catalunya i que no té cap ambició ni lideratge de país. I li retreia, per exemple, que no hagi esmentat el patiment dels exiliats textual o el cas dels professors de Sant Andreu de la Barca. Sobre això, sobre també el balanç del discurs del president Illa, el comentari del periodista Vicent Sánchez.
Criba que ha redactat el discurs de Nadal del president Illa deu ser d'ajuda de cambra del Pare Noel. Un record per a tots els servidors públics que han treballat aquests dies. Una referència a les arrels cristianes de Catalunya. Un escalf per a la gent que pateix guerra i per a les víctimes de la Dana. I, finalment, un cant a l'esperança per a un 2025 en què Catalunya hauria de ser més cívica, més amable i més pròspera. La pulcritud del missatge és excelsa. La referència als problemes polítics, inexistent. El discurs de Nadal del president sembla el d'un monarca. El Palau de la Generalitat cada dia s'assembla més al de la Zarzuela.
Gràcies, Vicent Sánchez, pel comentari, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio d'aquest discurs del president de la Generalitat, el balanç de l'any 2024. No és l'únic president que ha fet balanç dels últims 12 mesos. També n'hi ha hagut altres, però així com el president Illa posava l'accent en la fraternitat, diguem-ne que n'hi ha hagut altres que han triat per vies alternatives.
El objetivo de Sánchez es atrincherarse al precio que sea, aunque tenga que hacer esos pactos antinatura con lo que llamaría derechona vasca o derechona catalana, con los que defienden acciones paralegales y que desprecian nuestra transición, nuestra democracia.
Era la càrrega que feia la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra Pedro Sánchez, que l'acusava una vegada més de maltractar la Comunitat de Madrid, però en la banda de la part, diguem-ne, dialèctica, que ja comentarem, però a banda de la part dialèctica, és important destacar que la presidenta Ayuso va omplir el seu discurs de balanç d'any d'anuncis de rebaixes fiscals. Anem a Madrid, doncs, Àngels Lafuente.
La mesura principal és una nova rebaixa de l'impost de successions i donacions per a familiars de tercer grau. S'eleva del 25 al 50% la bonificació per a les operacions entre germans i entre tiets i nebots per consanguinitat. També els propietaris que lloguin pisos buits amb una durada del contracte com a mínim de 3 anys es podran deduir 1.000 euros. Isabel Díaz Ayuso treia pit amb aquests anuncis fiscals.
I en definitiva hemos trabajado para que en 2025 los madrileños se beneficien de 9 rebajas de impuestos que les van a permitir ahorrar 170 millones de euros.
Ayuso ha aprofitat el discurs de balanç de l'any per carregar un cop més contra Sánchez, l'acusat d'atacar la Comunitat de Madrid. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
Entre aquestes rebaixes fiscals hi ha la famosa llei Mbappé, aquesta llei que s'ha comentat que s'ha fet pràcticament a mida perquè se li apliqui al jugador del Madrid. És una llei amb la qual es redueix un 20% la part autonòmica d'aquelles persones que, la part autonòmica de l'IRPF, de les persones que s'instal·lin a Madrid després de viure 5 anys fora d'Espanya i facin inversions. Perquè ens entenguem, una persona que guanyi 10 milions d'euros l'any avui pagaria 4 milions i mig en impostos a Madrid, però si inverteix 6 milions en accions, cosa que les grans fortunes normalment ja fan, pagaria 1 milió menys en IRPF. I això s'aplicaria bàsicament a les persones que tenen un IRPF molt alt, sobretot els futbolistes, com és el cas de Kylian Mbappé. En fi, el que dèiem abans, encara sobre Díaz Ayuso, tot això que va explicar ho va fer davant dels mitjans de comunicació. Això va permetre que se li fessin preguntes després que parlés d'aquestes crítiques a Pedro Sánchez pels seus acords amb els independentistes. Bàsicament li van preguntar com encaixa això, com encaixa aquestes crítiques amb el fet que el seu partit, el Partit Popular, hagi arribat a acords puntuals, però acords al cap i a la fi, amb Junts.
Si tienen que pactar a futuro cualquier otra cuestión, gracias a Dios, como no me toca a mí, no me tengo que meter. Pero ya saben lo que opino de los independentistas y de lo que están haciendo con la España de todos. Y me remito a cómo han tratado al rey de todos los españoles durante su discurso de Nochebuena y que alguien me diga si hay derecho a tener que soportar eso.
No és cosa meva, però ja saben què penso dels independentistes, deia la presidenta madrilenya. Un missatge que contrasta ja no només amb això que dèiem, amb les vegades que aquestes últimes setmanes el Partit Popular ha sumat els seus vots als de Junts, sinó també perquè aquesta mateixa setmana el portaveu Miguel Tellado, el portaveu del PP, es declarava tremendament orgullós, textual, tremendament orgullosa, el sentireu, dels acords amb Junts.
Es el Partido Socialista que está tremendamente preocupado de que aquí en el Congreso los diputados seamos capaces de alcanzar acuerdos con Junts que mejoren la calidad de vida de las personas. Nos sentimos tremendamente orgullosos.
Tremendament orgullosos. Veurem avui què diu, per exemple, Alberto Núñez Feijóo, perquè el líder del Partit Popular compareix també davant dels mitjans per fer balanç del 2024 i podríem dir que caldrà estar atents a quina part del Partit Popular dona la raó, si això del tremendament orgullosos de Tellado o les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso, entre d'altres. Sobretot tenint en compte que ahir el propi Partit Popular va tornar a acusar a Pedro Sánchez de bàsicament fer el que li diu Carles Puigdemont. Tornem a Madrid, Toni Fortesa, bon dia.
Molt bon dia, doncs, el president del PP, Núñez Feijóo, com deies, farà avui el discurs de balanç de l'any. Veurem com enfoca la seva línia de posició cap a Pedro Sánchez. Com deies, ahir una de les vicesecretàries del PP, Esther Muñoz, acusava el govern de Pedro Sánchez de cedir davant el Puigdemont per mantenir-se al govern. De fet, deia que si Puigdemont manava Pedro Sánchez que anés en romeria fins a Brussel·les, hi acabaria anant. A veure, Feijóo, si seguirà aquesta tesi marcada ahir o aquestes paraules que sentíem ara fa una estona Miguel Tellado, que se sentia tremendament orgullós dels pactes amb Junts.
Gràcies, Toni. Estarem pendents d'aquesta compareixença d'Alberto Núñez Feijóo. Tot plegat no és l'únic front que té obert el Partit Popular, perquè també té la situació al País Valencià. Per exemple, amb la polèmica del dinar que va provocar que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, arribés més de 2 hores tard a la reunió sobre la Dana. L'últim que ha dit la Generalitat Valenciana és que Mazón va assistir a aquest àpat com a líder del PP i no com a president, Francesc Soler.
Sí, ja havia transcendit que mentre la Dana començava a afectar el País Valencià, el 29 d'octubre, Mazón estava dinant amb una periodista per oferir-li la direcció dels mitjans públics valencians. La novetat és que després que els socialistes sol·licitessin una còpia de la factura del dinar, el Departament de la Presidència de la Generalitat Valenciana assegura que no es pot entregar aquest rebut perquè Mazón hi va assistir com a representant del PP i, per tant, l'àpat no es va pagar amb diners públics, sinó que qui el va pagar va ser la Formació Popular.
Arran d'això, els socialistes valencians acusen el president Mazón d'haver-se instal·lat en la mentida. Diuen que està acorralat. En fi, afegim-hi un punt de vista més, el de la periodista Ana López.
Esta nova versió i falta de transparència del president Carlos Mazón sobre el dinar que el va mantindre comunicat el dia en el que la Dana va colpejar la província de València evidencien dos coses. La primera és que la seva prioritat és salvar la seva reputació i credibilitat i evitar centrar-se en la reconstrucció que, a més, ha de delegat en un militar. La segona és que, segons aquesta nova versió dels fets, no complia amb les seues responsabilitats com a president de la Generalitat amb una alerta roja decretada des de primera hora del dia 29, perquè s'estava ocupant dels interessos del seu partit. En definitiva, una estratègia per ocultar una negligent gestió de la catàstrofe davant possibles responsabilitats penals i segurament polítiques.
Avui ho comentarem tot plegat a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb Estefania Molina, Laura Aznar, Ferran Espada i Jaume Clotet. En aquest dia, una miqueta estrany, diguem-ne el que dèiem abans, de parèntesi entre la primera part de les festes i la segona, però som aquí al matí de Catalunya Ràdio per fer-vos companyia i explicar tot el que dona de si les últimes hores i les pròximes. Benvinguts, doncs, en aquest divendres 27 de desembre. Molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
Avui és divendres 27 de desembre. Comencem el dia amb unes temperatures bastant baixes, sobretot a les valls del Pirineu i a les comarques de Girona. A molts d'aquests llocs hi ha valors al voltant dels 0 graus o fins i tot per sota les valls pirinenques. I amb boira. Boira que també és present a les comarques de Ponent, a la Vall de l'Ebre i a la Catalunya Central. Creiem que la de Ponent, sobretot al voltant del Segrià, podria ser persistent. I aquí la temperatura no passarà dels 7 o 8 graus al migdia. A la resta de Catalunya pot arribar amb facilitat fins als 13 a 16 graus. De cara a aquests pròxims dies, encara mantindrem aquest tipus de temps marcat per l'anticicló.
Aquestes festes fes la compra a Bonpreu Esclat online i estalvia temps. És fàcil, ràpid i comodíssim. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits, carns selectes i torrons i vins i caves de proximitat. Un Nadal per treure's el barret amb Bonpreu Esclat online, el teu supermercat online. Bonpreu i Esclat.
Catalunya Ràdio. 4 minuts i arribarem a un quart de nou. Repassem les notícies del matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. I és una de les xifres del dia. Avui la recullen molts diaris, la trobareu a moltes portades. 30 persones moren cada dia, 30 persones moren cada dia, insistim, intentant entrar de manera irregular per mar a les Canàries. Ho denuncia l'ONG Caminando Fronteras, que fa el recompte d'aquestes defuncions i que alerta que ara mateix la ruta de les Canàries és la ruta migratòria més letal de tot el món. Maria Núria Rebella.
S'han comptabilitzat 10.500 víctimes en totes les rutes marítimes d'accés a l'estat espanyol durant aquest any, la xifra més alta des que van començar aquest recompte l'any 2016. Elena Maleno, especialista en migracions de Caminando Fronteras, en una entrevista a Catalunya Informació.
Las rutas migratorias cada vez son más peligrosas, ¿no? Se empuja a la gente hacia zonas más terribles y luego los perfiles de las personas que están saliendo de los territorios son personas expulsadas, muchas de ellas por el cambio climático.
Entre dimecres i dijous han arribat a les Canàries uns 500 immigrants. Des de Barcelona, Maria Núria Rebella, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre aquestes dades, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Sandra Vicente.
Estem rodejats de catàstrofes i de morts, des del genocidi a Gaza als feminicidis, passant per les morts de qui s'ofega el mar intentant arribar a una vida millor. Però no són números, són persones, i no podem mirar cap a una altra banda. És veritat que no és responsabilitat de la ciutadania acabar amb les desigualtats estructurals que duen a la migració, però sí podem exigir als nostres governants que aprovin lleis d'estrangeria garantistes i que no posin en perill la vida de ningú. I sobretot que no facin tacticisme i negociïn els seus vots com si fos un intercanvi de cromos, perquè hi ha la vida de molta gent en joc. Estem parlant de persones que han fugit d'un infern a la terra per trobar una tomba al mar, i mereixen respecte i que fem el possible per posar fi a aquesta massacre.
El comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Sandra Vicente. Abans parlàvem de les conseqüències polítiques de la gestió de la Dana. Doncs bé, a aquesta hora expliquem que el País Valencià, el govern espanyol, renovarà els permisos de residència als immigrants que vivien o treballaven en els municipis més afectats per aquell temporal. Judit Perpinyà.
Així ho explica El País, que assenyala que el text és menys ambiciós del que s'havia plantejat. Inicialment es va parlar d'una regularització extraordinària, mentre que ara el que s'aprovaria és una pròrroga del permís de residència. La proposta preveu prorrogar de forma automàtica els permisos que expirin fins a l'1 d'abril, allargant-los fins a finals de l'any que ve. L'objectiu de la mesura és evitar casos d'irregularitat sobrevinguda. Per exemple, en els casos de persones que treballaven en empreses afectades per la Dana o que cuidaven persones grans que van morir a causa de la riuada.
Encara parlant de la Dana, dos mesos després, entitats i col·lectius de l'Horta Sud plantegen avançar en la fase de reconstrucció de les zones afectades a través de la participació ciutadana. És una demanda que encapçala la coordinadora de col·lectius del Parc del Fafar.
Les inundacions van afectar de ple aquest barri de classe treballadora que compta amb moviments socials establerts des de fa 40 anys, que ara plantegen que l'estratègia de reconstrucció no recaigui només sobre l'administració, que consideren que fins ara no ha estat a l'altura. Toni Valero és el portaveu de la coordinadora.
El primer element de pacte entre l'administració i els administrats és la seguretat, és la vida. I això no s'ha respectat, perquè aquestes morts han sigut morts evitables. No com ha començat de nou com le parega al senyorito del Cortijo, sinó com ha començat de nou com le pareix també a la pròpia població.
Les entitats del Fafà aposten per la creació de comitès locals en què ajuntaments i agents socials es tractin de tu a tu. L'objectiu, diuen, és detectar des de baix les necessitats en el procés de reconstrucció.
De la gent que viu o vivia en les plantes baixes que han sigut totalment anegades i que avui en dia el consell seria que aquestes cases no, almenys durant 3-4 mesos, no estiguen habitables.
Ara mateix passa un minut d'un quart de nou. I la situació pròxima Orient es torna complicada després de l'últim atac d'Israel contra el Iemen. De fet, hi ha avisos creuats entre els dos països per seguir amb els respectius atacs. Els rebels del Iemen, els rebels Houthis, asseguren que continuaran les agressions mentre duri la guerra de Gaza. Israel, de moment, ha matat 4 persones i n'ha ferit una vintena en atacs a Sanà, que és la capital justament del Iemen. Anem a Jerusalem, de moment, Jordi Brascó.
Després de dies d'amenaces, Israel va passar l'ofensiva atacant l'aeroport de la capital del Iemen, Sanà, a més de 2 centrals elèctriques i el port del Hodeida. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, avisa que no s'aturaran.
Tenim la determinació d'eliminar aquesta branca de l'eix del mal de l'Iran. Continuarem fins que tota la feina estigui feta.
Els Houthis, que governen de facto al Iemen, asseguren que continuaran atacant Israel si no atura la guerra de Gaza. Amb Hezbollah fora de joc, Síria en reconstrucció i els xiites iraquians aturats, els Houthis s'han erigit en la principal amenaça pro-iraniana contra Israel. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un altre dels temes de les últimes hores és que l'accident aeri mortal al Kazakhstan amb 38 morts va estar causat per un míssil rus. Com a mínim és una hipòtesi que va guanyant pes a mesura que passen les hores. És el que diu, almenys, el govern de l'Azerbaidjan, d'on és la companyia aèria de l'aparell accidentat, Francesc Soler.
L'objectiu de les defenses antiaèries russes hauria estat abatre drons ucraïnesos al cel de Txetxènia, però les fonts governamentals de l'Azerbaidjan asseguren que la metralla d'un míssil va acabar impactant amb l'avió. Des del Kremlin neguen haver abatut per error aquest aparell i demanen esperar els resultats de la investigació.
Seria incorrecte arribar a qualsevol mena d'hipòtesi abans de les conclusions de la investigació. Per descomptat, això no podem fer-ho i ningú ho hauria de fer. Hem d'esperar fins que s'acabi aquesta investigació.
I seguim parlant de Rússia, perquè el govern de Finlàndia ha acusat el Kremlin de sabotatge. El motiu, el tall d'un cable submarí que connecta els sistemes elèctrics finlandesos amb els d'Alemanya i Estònia.
Finlàndia ha interceptat un buc sospitós que està registrat a les Illes Cook, a Nova Zelanda, però creu que en realitat forma part de l'anomenada flota a l'ombra de Rússia. Segons la Guàrdia Fronterera, les àncores del vaixell no eren al lloc corresponent i això va aixecar sospites. Ara el vaixell ha estat escortat fins a aigües finlandeses, on les autoritats analitzen la seva càrrega i interroguen la tripulació.
La crònica política a Catalunya ve marcada, evidentment, per aquest discurs que comentàvem abans, el discurs de Sant Esteve del president Illa, però no només això, sinó també pels canvis d'Esquerra Republicana que cada cop es van notant més. De fet, els crítics amb la nova direcció del partit ja avancen que pensen batallar perquè ni Oriol Junqueras ni Elisenda Alemany no puguin tenir cap càrrec institucional. A mitjans de març, els republicans celebraran la segona part del Congrés i els opositors es preparen així per condicionar el rumb polític. Albert Prat.
Aquest va camí de ser el primer gran pols dels crítics amb la nova executiva d'Esquerra, perquè en cas que forcin un canvi del reglament el 16 de març, Alemanya hauria de deixar l'Ajuntament de Barcelona i Junqueras no podria ser candidat quan sigui amnistiat. Xavier Godàs, de Nova Esquerra Nacional, i Gabriel Fernández, de Foc Nou, en declaracions a Catalunya Ràdio.
La màxima direcció del partit, considerem que s'ha de centrar en el partit i no tenir altres aspiracions que no sigui el partit.
L'acumulació de càrrecs mai és bona. L'acumulació de responsabilitats mai és bona.
Els rivals que van perdre la batalla del lideratge contra Junqueras s'han donat aquestes setmanes per reflexionar, però el seu objectiu és tornar-se a les armes després de festes, perquè és quan la la militància es posarà a discutir el nou full de ruta del partit. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui tindrem una escena prou curiosa a la Segarra, al municipi de Ribera d'Ondara. Si us recordeu, ara fa unes setmanes va haver-hi una moció de censura, en aquell moment governava el PSC, en la qual hi van, diguem-ne, ser col·laboradors Esquerra Republicana, Aliança Catalana, per expulsar el PSC de l'alcaldia. Doncs bé, avui hi ha una altra moció de censura, una segona, amb la qual l'exalcalde del PSC, Francesc Sabanés, voldrà recuperar l'alcaldia. De fet, si no hi ha cap sorpresa, tot apunta que és el que passarà. Júlia Albacar, bon dia.
Bon dia, nou capítol del drama polític d'este municipi de la Segarra. La d'avui serà la segona moció de censura del mandat després que al març tres regidores, que llavors eren d'Esquerra Republicana, amb el vot a favor d'un regidor d'Aliança Catalana, expulsessin els socialistes del govern. El regidor d'Aliança Catalana ha marxat i el seu successor, que s'ha incorporat com a edil no adscrit, dona suport a l'exalcalde Sabanés, que serà, si no hi ha canvis d'última hora, l'alcalde de nou a partir d'avui. El sentim.
No podem tenir al davant d'un ajuntament una persona que no té consens, que no hi ha diàleg, que és totalment arbitrària, dictatorial.
La fins ara alcaldessa, Elisabet Jové, ha presentat una querella contra Sabanés per malversació i falsedat documental que, de moment, s'haurà de veure si prospera. En qualsevol cas, Sabanés no preveu estar gaire temps a l'alcaldia i aviat cedirà el càrrec al seu company de files, Ramon Bonet. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I finalment s'ha pogut desconvocar la vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries al Baix Penedès. La vaga, que feia 75 dies que durava, 75, ha afectat Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès i l'Arbós Marjorado.
Sí, a l'Arbós ha calgut decretar dues vegades l'emergència sanitària per netejar l'àrea designada per deixar les escombraries, mentre no hi havia servei de recollida. L'acord amb els sindicats inclou un augment salarial de 600 euros directes al 2025 o una actualització salarial del 2,5% els pròxims 5 anys. L'Ajuntament de l'Arbós ha encarregat un informe per determinar si l'empresa ha incomplert el contracte de recollida de residus i poder reclamar, si fos el cas, una compensació econòmica.
I parlant de protestes, les organitzacions de pagesos continuen avisant dels efectes que els pot suposar l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur, que és aquest bloc de països llatinoamericans on hi ha, entre d'altres, l'Argentina i el Brasil.
Tot just aquest dijous, les organitzacions agrícoles andaluses han coincidit amb el govern de la comunitat que el pacte els deixa en una posició de desavantatge. Les organitzacions catalanes ja van avisar que s'hi mobilitzarien en contra. L'acord preveu suprimir el 91% dels aranzels en les mercaderies que la Unió exporta al Mercosur. Així ho diu la Comissió Europea. La seva presidenta parlava de necessitat política.
This agreement is not just an economic opportunity, it is a political necessity.
Aquesta political necessity d'Ursula von der Leyen, que assegurava que els productors europeus de cotxes, de tèxtil, de calçat, oli d'oliva, formatge o vi ho tindran més fàcil per exportar a Llatinoamèrica. El president de l'Uruguai també hi apostava.
Un acuerdo de este tipo no es una solución. No hay soluciones mágicas. Es una oportunidad. Y estará en cada uno de nosotros la velocidad que le demos a este acuerdo, cada uno en nuestros países o en la Unión Europea como tal, para que tú vaya avanzando.
Els pagesos, però, diuen que l'acord farà que aquí entri carn de boví, sucre o arròs, que compleix una legislació mediambiental més laxa i, per tant, que podran rebentar preus. Per això s'hi oposen.
Doncs sobre això, el comentari del periodista Àlex Font.
La Comissió Europea s'ha esforçat a explicar que l'acord amb el Mercosur no suposarà que Europa visqui una allau de productes sud-americans, com la carn o l'arròs. De totes formes, aquest acord comercial exemplifica tot el que va malament amb la Unió Europea. Un govern comunitari que suposadament hem votat, però totalment desconnectat del ciutadà, decideix arribar per sorpresa a un acord amb el Mercosur. És lògic que la pagesia, com a mínim, se senti inquieta davant la competència d'uns països on produir el mateix producte és més barat. En tot cas, el procés d'aprovació definitiu d'aquest acord serà llarg. La història no s'ha acabat i els pagesos ja prenen posicions.
El comentari d'Àlex Font pel Matí de Catalunya Ràdio. I és una de les notícies d'aquesta matinada, perquè el ChatGPT ha caigut a escala mundial durant ben bé dues hores. La seva empresa, OpenAI, ha informat que ja està resolt pràcticament el tema i que ara treballa per restablir la normalitat del tot. Berta Torrades i Francesc Soler.
El ChatGPT va deixar de respondre les preguntes dels usuaris cap a les 8 del vespre d'ahir, quan la seva intel·ligència artificial només deia que alguna cosa no funcionava i acabava remetent els usuaris al centre d'ajuda d'OpenAI, que és l'empresa matriu. Poc després, la companyia ha penjat un missatge a la xarxa social X explicant que el seu xat havia deixat de funcionar durant un parell d'hores, però sense concretar els motius del problema.
En una segona piulada afirmava que ja s'havia resolt pràcticament els problemes i que el servei tornava a estar operatiu. ChatGPT és l'eina d'intel·ligència artificial més utilitzada arreu del món, amb prop de 300 milions d'usuaris setmanals. Es tracta d'un bot o robot de conversa que respon a les consultes dels usuaris i fa tasques senzilles a partir d'un diàleg natural.
Encara parlant de Twitter, o X, com es diu ara, vaja, la companyia s'enfronta a una multa que podria superar els 300 milions d'euros, això a Espanya.
La Comissió del Mercat de Valors ha obert un expedient a la companyia d'Elon Musk per permetre els anuncis d'una plataforma de criptomonedes que no té permís per operar a l'estat espanyol i que feia servir imatges de famosos de manera fraudulenta. Aquest tipus d'infraccions poden suposar sancions de fins al 10% del volum de negoci anual de l'entitat infractora, un volum que en el cas d'X és de 3.400 milions d'euros l'any.
Més qüestions. Tot això, ja que parlem de noves tecnologies, després de les bones xifres d'audiència que ha tingut el primer partit de futbol americà que mai ha retransmès Netflix. Fired up from Houston for the second of our Netflix Christmas Day doubleheader. Netflix va emetre dos partits el dia de Nadal i, segons les dades preliminars, va tenir una audiència mitjana de 24 milions de persones.
I això només als Estats Units, eh? Segons l'agència Nielsen, especialitzada en mesurar audiència, s'espera que superi els 30 milions quan s'hi afegeixin també els espectadors de la resta del món. És una xifra rècord pel futbol americano streaming. Beyoncé, recordem, va actuar a la mitja part d'un dels partits i això també va tenir molt bones dades. Els analistes especulen que tot plegat podria accelerar l'aposta de Netflix per l'esport en directe.
I ja que som al terreny econòmic, hem de parlar, evidentment, de les vacances d'aquests dies que molts tenen, o teniu, vaja, i el sector turístic preveu bones dades d'ocupació per aquestes jornades. A Barcelona tenim apartaments al 85% de les places reservades, mentre que a Girona, doncs, les zones on els hi va millor són sobretot la Cerdanya i el Ripollès. Fèlix Martín.
L'augment de visitants després de Nadal i Sant Esteve ja es fa evident a comarques com la Cerdanya. Núria Vidal és la presidenta dels hotelers de la comarca.
Sembla broma després dels canelons. Entre el 26 a la tarda i el 27 apareix tothom per aquí, comença a pujar, i després estan en funció de torns de vacances i tal, però fins a l'1 segur. Depèn de com cau el 2, el 3, i després el que fa és passar Reis a casa. Reis torna a ser una data molt familiar en què reuneix tothom entorn dels petitons de la casa.
Aquesta primera setmana de Nadal, l'ocupació ha rondat el 70% a la Cerdanya i serà del 100% per Cap d'Any. El Ripollès rondarà el 85%. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
En canvi, la demarcació de Tarragona, el balanç no és tan positiu, bàsicament perquè l'atracció que genera PortAventura és el que centra el protagonisme amb la seva campanya de Nadal, Clara Chavarría Domingo.
Durant aquests mesos d'hivern, en plena temporada baixa, la demarcació només hi ha un 20% dels establiments oberts i s'hi preveu una ocupació fluctuant d'entre un 60% i un 70%, que ve donada per l'atractiu de PortAventura. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona.
És evident que en aquesta època la costa de l'Ara i Terres de l'Ebre no som líders d'ocupació, per entendre'ns, però sí que l'atracció de PortAventura és molt important perquè el nostre client sempre és un client familiar i això comporta una bona atracció. I també tot el que és el turisme rural.
Pel que fa als allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre, preveuen que s'ompliran sobretot durant la nit de Cap d'Any i la resta de dies l'ocupació es preveu molt minsa. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Més enllà de l'ocupació d'aquests dies, evidentment, aquestes jornades també són el regal, són moments de compra, són moments de visitar. En fi, a Catalunya, les compres en línia no han parat de créixer des de fa 10 anys, Marc.
Sí, i generen cada any 45.000 tones de residus de paqueteria i 10.000 tones de materials de farciment. Són dades d'un estudi de Recero, segons el qual l'e-comerç genera fins a 4 vegades més residus que el comerç de proximitat.
Estem parlant principalment d'envasos de cartró corrugat o ondulat, i un petit percentatge correspon a paper i a plàstic, sobretot polietilè de baixa densitat.
És Alba Cabrera, directora d'Estudis de Resero, que subratlla l'impacte ambiental de produir tot aquest material d'un sol ús que ràpidament es converteix en grans volums de residus perquè molt poques vegades es reutilitzen.
Són envasos d'ús i llança. Inclús és habitual, per exemple, que pel tipus d'adhesius i etiquetes que s'utilitzen per tancar aquests envasos, en el moment d'obertura es facin malbé. Inclús això dificulta molt donar-li una segona vida, per exemple, per part de les persones consumidores, per fer els seus propis enviaments, o inclús pels comerços, no? Per les empreses, que podrien utilitzar aquests envasos que provenen de les devolucions, per exemple, però com sovint es fan malbé amb l'obertura, doncs això dificulta molt el seu aprofitament.
Europa s'ha proposat reduir en un 5% els envasos que utilitzem abans del 2030 i arribar a una reducció d'un 15% al 2040.
I abans de la cultura, una cosa més. El nombre de capellans a Catalunya ha caigut un 16% en 6 anys. Són dades de la Conferència Episcopal Tarragonense. Admeten, des del Seminari Conciliar de Barcelona, que calen religiosos d'altres continents, Maria Núria Rebella.
El 2017 n'eren uns 1.600, mentre que el 2023 es va rebaixar la xifra fins a 1.300. El director del Seminari Conciliar de Barcelona, Salvador Bacardit, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, explica quina solució hi veu.
Doncs durant molts anys hem anat nosaltres a evangelitzar, que es deia com a missioners, aquests nous continents, aquests nous països del que en diem el Tercer Món, països de missió, i ara Europa, en casa nostra, és terra, és país de missió.
La davallada s'explica en part perquè s'ha refredat la religiositat i les tradicions catòliques s'han anat perdent, llevat de Setmana Santa i el Nadal. Des de Barcelona, Maria Núria Rebella per al Matí de Catalunya Ràdio.
I arribarem de seguida a 8:45. I ho farem amb Rafael.
¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Perquè el cantant ha cancel·lat els primers concerts programats pel 2025 als Estats Units i a l'Amèrica Llatina, després que hagi transcendit que té un linfoma cerebral.
El cantant andalús està ingressat a l'Hospital Madrileny 12 d'octubre, on està rebent un tractament específic. L'oficina personal del cantant espera que Rafael pugui reprendre la seva agenda aviat. També ha anunciat que les promotores dels concerts es posaran en contacte amb els compradors per gestionar el retorn dels diners de les entrades.
De moment, el concert que té previst al Sant Jordi continua, però es demana, doncs, estar atents a futur de l'evolució del cantant. En fi, tot això 27 de desembre, el dia que obre les portes al Festival de la Infància al recinte Montjuïc de la Fira de Barcelona, s'allargarà fins al 31 de desembre.
Més de 20.000 metres quadrats on s'ofereixen una 60ena d'activitats per infants de 0 a 12 anys. Sentim Núria Basi, és la presidenta del Saló.
Hi haurà, per exemple, circuits d'aventura, esport, tallers de cuina, manualitats, jocs de construcció, pintura, espectacles de música, teatre i màgia, o inflables gegants.
I també hi haurà un nou espai de gastronomia on es faran tallers de cuina saludable pels més petits.
El Festival de la Infància és un clàssic i el concert de Sant Esteve del Palau de la Música un altre.
Amb Nadales tan populars com aquesta, el concert de Sant Esteve al Palau de la Música va reivindicar ahir les tradicions catalanes, ho va fer compaginant tradició, modernitat i estrenes, amb un viatge per descobrir com es viuen les festes de Nadal arreu del món.
Judit Fernández.
El repertori ha viatjat des de Catalunya fins a Anglaterra i els Estats Units, passant per Llatinoamèrica i el Marroc. Pablo Larraz és el director de l'Orfeo.
Tenim molt clar que sempre volem reivindicar el nostre patrimoni, el patrimoni català, les Nadales, però alhora també teníem ganes d'obrir-nos una mica al món i compartir, i explorar i enriquir-nos amb la manera, les diferents maneres de viure el Nadal i altres celebracions arreu del món.
Un dels moments més emocionants ha estat l'estrena de la suite de Nadal a Sant Josep de Xavier Pastrana, amb les veus dels 350 cantaires de l'Orfeo. L'aparició dels gegants i dels nans de Castellterçol ha estat el colofó final d'un concert que ha reivindicat les tradicions de casa nostra. Judit Fernández, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I en esport, Robert Prat.
Doncs el Barça, que confia obtenir avui la suspensió cautelar perquè continuïn inscrits Dani Olmo i Pau Víctor, s'allarga la mala ratxa del City de Guardiola, empat a un davant l'Everton, amb Haaland, que fins i tot ha fallat un penal, i comença avui la segona volta de l'Eurolliga de bàsquet, amb Barça Estrella Roja, quarts de nou, amb transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
De seguida més notícies, ara passen 3 minuts de 8:45, cop d'ull de moment a la mobilitat d'aquest matí. Ai, Nostrell, què tal? Bon dia.
Bon dia. La banda Barcelona-Girona va tard i no arribarà a destí fins a les 9. A l'alta velocitat, els Irios i Aves, que arriben a quarts de 10 a Sants, circulen amb 10 minuts de demora, i a Barcelona, la línia 185 d'autobús modifica des d'avui el seu recorregut al carrer de Campoamor.
I pel que fa a les carreteres, equip viari, Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia.
Algun punt vermell?
Cap ni un.
Ja m'ho temia. Bona notícia, per això.
Bona notícia per la gent que surt a la carretera.
I de punts taronja en tenim algun?
Doncs mira, sí, a aquesta hora donem trams de retenció a la C58 de Viella a Arties, a Naut Aran, a la C55 d'Esparreguera a Abrera, i a la P7 al Papiol hi ha un carrer tallat a sentit Girona per un accident.
Gràcies, Cèlia. Qualsevol cosa, parlem.
Molt bé,
ens ho
farem.
Adéu.
Fins ara.
Hola, família. Sóc el Nando Jubany. Us volem donar les gràcies per la vostra confiança. Aquest any us tornem a fer canelons d'ànec, de ceps, de tòfona i els de tota la vida. Les millors croquetes, uns torrons de bunyols de crema, trufel whisky i de iema que us cremarem cada dia, perquè els disfruteu amb tota la família. Molt bones festes!
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Més notícies ara mateix. Amb la Berta Torrades i l'Andreu Merino, la primera sobre hipoteques més barates.
Sí, perquè l'Euríbor, que és l'índex de referència de les hipoteques, està a punt de tancar l'any al 2,4%, i això vol dir que tindrà la caiguda més gran en un any des del 2012. De cara a l'any que ve, l'economista Josep Soler creu que veurem més baixades de l'Euríbor, tot i que diu que seran més moderades.
Si, com s'espera, mantenim una Europa de caiguda, potser ens convé optar per hipoteques variables, que tendiran a abaratir-se amb el pas dels anys. Però tot dependrà de si Europa reacciona o continua en la seva lenta decadència.
Els experts recorden que estem en els últims dies per canviar una hipoteca variable a fixa o mixta de forma gratuïta. Es tracta d'una mesura que s'acaba el 31 de desembre i que, recordem, el govern espanyol va pactar amb la banca per pal·liar l'efecte de l'encariment de les hipoteques.
Llum més cara.
El preu de la llum s'ha disparat en l'últim mes i tot indica que el mes de desembre serà el més car de l'any. Avui, de mitjana, el megawatt hora es pagarà a 133 euros. Tot i així, si el 2024 acaba amb una mitjana de 62 euros al megawatt hora, el preu caurà gairebé a la meitat del 2021, quan els preus van tocar sostre.
Multes milionàries.
Per Telefònica i per The Phone House, per haver vulnerat el Reglament General de Protecció de Dades. En el cas de Telefònica, la sanció és doble. Segons publica el BOE, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades li imposa una multa de 500.000 euros per no haver garantit la seguretat en el tractament de les dades dels seus clients, i l'altra és de 800.000 euros per no haver aplicat les mesures de seguretat adequades per protegir les dades personals.
I Nadal en companyia.
A les Borges Blanques estrenen aquest any Nadal en companyia, una iniciativa pensada perquè persones del municipi que viuen soles puguin compartir un àpat durant aquestes festes en un restaurant acompanyades de voluntaris com la Vero.
Ens omplim moltes vegades la boca dient que pels Nadals tot ha de ser bonic i ens oblidem en moltes ocasions de la gent que no té, doncs, l'oportunitat, com molts de nosaltres, de poder passar els Nadals en companyia. Llavors és important, crec que no costa res.
El dinar es farà aquest migdia i s'hi han sumat dos establiments de la capital de les Garrigues.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Dimarts, l'Enigmàrius feia cultes que fas a la divinitat quan esculls. I la resposta era la tries. La tria és el culte d'una divinitat, la idolatria, culte a un ídol. Però si l'esculls, és que la tries. Avui divendres, en plena ressaca nadalenca, un enigma militar. Mesures de capacitat. Militar. De 6 lletres. Mesures de capacitat. Militar. 6 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'11 del matí.
Escolta, Roger, del 2 al 5 de gener torna al Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu de Nadal per infants, joves i també adults.
Me'n recordo, Juliana, l'any passat més de 10.000 persones van fer tot tipus de jocs i esforç a l'INEF Barcelona. I sense cues ni esperes.
Exacte, tornen les referents femenines i també jugadors de bàsquet, waterpolo o handbol. I fins a 30 esports.
Així podem enganxar els més petits a l'esport.
Totalment. T'ho explica millor el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
Aquesta legislatura volem que des dels més menuts fins als més grans practiquin algun esport o facin activitat física. I amb iniciatives com el Tot Esport 360 volem mostrar la diversitat d'esports que tenim a casa nostra. Així promovem un estil de vida saludable, generem nous referents masculins i femenins i trenquem estereotips. Els nens i les nenes es divertiran en família i podran descobrir i trobar nous esports.
Queda clar que el joc i l'esport van més enllà d'edats i gèneres.
I tant!
Reserva ara les entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Del 2 al 5 de gener a l'INEF Barcelona, Tot Esport 360. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
9:15, recomanacions del matí de Catalunya Ràdio per entretenir-nos avui 27 de desembre. Obrim l'aparador. I comencem amb una recomanació teatral. Fins al 12 de gener podeu gaudir de l'espectacle La cuina, a la Sala Beckett, inspirada en la cuina d'Arnold Wesker. La seva autora, Laura Aubert, ens convida a anar-hi.
Si ens voleu acompanyar per festes, us podreu endinsar en un dia de jornada laboral dins de La cuina minvant, un restaurant de Barcelona de tota la vida, del barri del Raval, on hi passen coses especials i la tensió, la pressió, la precarietat en la qual vivim i tenen un paper important. Així que si voleu passar les festes amb nosaltres, us esperem cuinant a la Sala Beckett.
I des de demà fins diumenge teniu una altra cita al Baix Llobregat. Perquè per tercer any consecutiu hi trobareu allà al Baix Llobregat la Fira d'Arts i Espectacles Nadal al carrer de Viladecans. Ens ho explica Pau Guillemet, Guillemino, del Kids XS de Catalunya Ràdio.
La tercera edició del Festival al carrer de Nadal a Viladecans, el 28, 29 i 30 de desembre, amb 16 companyies, més de 34 funcions de teatre de carrer, dansa, circ i instal·lacions per tota la família. L'Abigail, d'Escena Familiar, ens la recomana. No hi falteu!
Ens encanta el Festival al carrer de Nadal de Viladecans, perquè pensem que és una manera molt xula de gaudir de propostes culturals i de qualitat. A més, és per tota la família. Aneu-hi, de veritat que val molt la pena.
Més propostes a l'aparador del matí de Catalunya Ràdio pels que vulgueu Manta i Netflix. Atenció, perquè torna tot un fenomen, com a mínim amb la primera temporada, de la plataforma. Tres anys després de petar-ho, la sèrie coreana El joc del calamar torna amb 7 capítols nous. Ens en parla la nostra companya Cristina Bordes.
Molt satisfeta amb aquest retorn que podia fer mandra, però aconsegueix mantenir el factor sorpresa i donar un gir nou al joc sàdic per la supervivència. Té una gran direcció amb escenes molt potents, cosa que ja recordem de l'altra vegada, i doncs nous angles a la trama, les seqüeles i la set de venjança, sobretot. Si us va agradar la primera temporada, penso que aquesta també ho farà.
Tres minuts i seran 9:15. Acabem amb una recomanació literària de la Carlota Freixanet, el llibre d'Alice Wynn, In Memoriam.
Confesso que quan vaig saber de què anava In Memoriam em va fer una mica de mandra, perquè els llibres sobre la Primera Guerra Mundial no són exactament allò que més m'agrada. Però aquest llibre no només m'ha sorprès, sinó que m'ha deixat absolutament fascinada per la dolçor i per la delicadesa amb el que està escrit. Us agradarà aquest llibre si us ha agradat, per exemple, Band of Brothers, la sèrie de HBO, per dir alguna cosa.
Abacus, sempre amb la cultura i la diversió. Per això, acaba l'any amb descomptes espectaculars. Només fins al 31 de desembre, aprofita fins al 40% de descompte en una selecció brutal de jocs i joguines. Vine a qualsevol botiga Abacus o visita el web.
Repassem els esports amb el Robert Prat. El Barça confia obtenir avui la suspensió cautelar per Dani Olmo.
I és que s'ha de pronunciar el jutjat mercantil 10 de Barcelona sobre la demanda del Barça, que demana que Dani Olmo i Pau Víctor puguin continuar inscrits a la Lliga apel·lant al dret de treball. Una cautelar que ja va obtenir en el seu moment per Gavi, que va concedir, curiosament, el mateix jutge que està assignat en aquesta vista. La Lliga exigeix al Barça més ingressos per ajustar-se al fair play financer.
Mentrestant, el City de Guardiola no troba la manera de guanyar,
I és que continua la mala ratxa de resultats, ara nou empat del City davant l'Everton amb Haaland, que va fallar un penal amb el marcador empatat. Pep Guardiola.
We were very patient. Crec que hem tingut paciència, a excepció de les últimes dues o tres accions del partit. Això sí, ara estem en un moment de la temporada en què tot ens requereix molt més de temps per fer-ho funcionar. Aquesta temporada, o més ben dit, aquest últim mes i mig, no som capaços d'aconseguir-ho.
We are not able to do it.
I és que el City només ha guanyat un partit dels últims 13 i és a 14 punts del Liverpool, que es manté líder amb la victòria per 3-1 davant el Leicester a la tradicional jornada del Boxing Day. Avui comença la segona volta de l'Eurolliga de bàsquet amb el Barça Estrella Roja, a quarts de nou, amb transmissió al digital de Catalunya Ràdio. Els blaugranes són desens a 3 victòries del líder a la Lliga Joventut Lleida a partir de les 7. Avui també gala dels Gloves Soccer a Dubai, amb la presència de Lamine
Yamal, nominat com a millor jugador emergent. Barça, Girona com a millors clubs, Guardiola i Mitchell com a millors tècnics són altres nominats. Javier Tebas, actual president de la Lliga, s'estrena com a nou vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol després de la primera reunió de la directiva que presideix Rafael Lozán. Dos morts a la regata de vela Sydney Hobart en dos accidents a causa del mal temps, mentre que l'NBA, victòria dels Nets de Jordi Fernández, 105-111 a la pista dels Bucks.
I ara el comentari del Jordi Costa.
Mentre el primer equip exaureix els dies de vacances, mirant de canviar el xip amb el tombant d'any, avui és un dia realment important per la resta de la temporada i fins i tot per la credibilitat de la Porta. Aquest migdia sabrem si el jutjat mercantil de Barcelona permet inscriure cautelarment Dani Olmo per la segona part del curs. En cas afirmatiu, com va passar fa dos anys amb Gavi, oli en un llum. En cas negatiu, el Barça tindrà literalment 4 dies per trobar o bé una injecció econòmica o bé un aval dels directius que permeti inscriure l'únic fitxatge de l'estiu passat i evitar el que seria un ridícul monumental. Laporta s'ha acostumat a dirigir el club amb girs inesperats o deixant-se els deures per última hora i fins ara el seu optimisme més o menys fonamentat sempre s'ha acabat imposant. Esperem que avui torni a sortir-li cara.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per Nadal demana un extra d'il·lusió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A la Fundació Alquiler Seguro estem compromesos per crear llars segures i donar una oportunitat a persones en risc d'exclusió social. Per això volem agrair-vos el continu suport i confiança durant aquest 2024. Fundació Alquiler Seguro us desitja un bon Nadal i un 2025 a casa vostra.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien «Fill, apaga el llum, que cal estalviar!» Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen «Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta!»
A IDAE fem 40 anys transformant actituds i avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Una trobada inesperada en un aeroport.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Ens regala un moment inoblidable. Entra a nadalalsaeroports.com i escolta la cançó de Nadal de David Bisbal.
Aeroports per tu. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
És molt estrany que ens trobem tan sovint.
Sí, és estrany. Potser vol dir alguna cosa.
Ets tot un...
Un príncep blau encantador? No ets actriu i prou. Podries escriure tu els papers, algun paper que fos tan interessant com tu.
Pararé de fer càstings i faré història, doncs. Què penses fer?
Doncs penso obrir un club.
De veritat?
Sí.
La La Land. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit és la gran pel·lícula.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Gerard Jumant, Joel Díaz, hola!
Hola!
Què diuen els altres a aquesta hora?
Els altres diuen el que poden. Ja saps, Freddy, que aquests dies de Nadal hi ha gent que fa festa, als mitjans de comunicació en general, a Catalunya Ràdio també, i a l'equip d'aquest programa en particular també hi ha gent que fa festa. I els que treballem ens hem de desdoblar i assumir tasques que no fem habitualment, i clar, de vegades no queden exactament igual que quan ho fan els encarregats habituals de fer-ho.
Ai.
Ni millor ni pitjor, queda diferent. Ai. Aquests dies l'Albert Montilla, excel·lentíssim professional, fins i tot més bon professional que persona, està assumint el calendari agrícola, que amb tanta gràcia ens explica habitualment en Xavier Canalies, que està fent festa.
Festa estones, eh? Perquè amb la trucada amb el Manu, bé. Entra una miqueta més tard, el Canalies.
Molt bé.
Però, clar, la versió de Montilla del calendari del pagès doncs ha quedat una mica diferent. Ens ha avisat ell que quedaria diferent.
Va, he reunit una mica tota la informació que hi ha d'ara al desembre, perquè aquesta setmana ja vam fer el calendari agrícola, llavors he fet jo les rimes. És això l'única part que m'he inventat.
Ja tremolo.
Vinga, va, el matí de Catalunya Ràdio amb Albert Montilla, va.
Vinga, va.
En favor seu, s'ha de dir que ha avisat.
Avisat, sí.
M'ho he inventat jo, les rimes i tal. Ha parlat de rimes de manera, diria que precipitada, i la cosa ha quedat així.
Planta alls i faves al camp, que l'hivern fred no fa gran mal.
Però esto què és?
Protegeix amb mantes i cura que el fred no et jugui una factura.
Però esto què és?
Això no està funcionant,
no ha rimat res.
Que no et jugui una factura, també ho podíem analitzar, eh?
No.
Bueno, gràcies, Albert Montilla, Gustavo Adolfo.
Al final, el resultat ha sigut catastròfic.
L'àrbitre que va xivar... No.
Home, cura i factura sí que rima.
Cura i factura... Sí,
però no... I la primera rima sonant, que deien.
Sí, el que passa que hi ha una petita cosa, que és que l'expressió on hi ha la paraula factura no existeix. No sé d'on l'ha treta. Vull dir, va, així també faig rimes jo, si m'invento l'idioma. L'àrbitre que va xiular a la final de la Copa Intercontinental de l'altre dia tampoc deu parlar anglès habitualment, i en aquell partit li va tocar haver de parlar anglès, i clar, també li va quedar com li va quedar.
Stephanie, este el vídeo.
After on-field review, for me, the attacker no interfering an opponent. For me, it's goal.
A mi m'agrada molt perquè és aquell anglès que jo entenc perfectament.
Perfecte,
S'agraeix molt.
Claríssim.
Qui no fa vacances parlant d'esports és en Robert Prat, un altre excel·lentíssim professional d'aquest programa, a qui vam poder sentir dimarts, dia 24, just abans d'anar de vacances. Tenia la veu una mica així.
I en esport, Robert Prat, clara i catalana.
Aitana, bon matí, que rep la creu de Sant Jordi.
I aquest matí, ara fa poqueta estona, l'hem tornat a sentir i ens ha quedat clar que no fa vacances ni ell ni el seu pollastre.
I en esport, Robert Prat.
Doncs el Barça, que confia obtenir avui la suspensió cautelar...
Home, són dies de virus i aquestes coses, bueno, Pablo Robert.
Allò de ara ve Nadal, matarem el gall, en el seu cas no l'ha matat.
Vull dir, aquesta la teníem preparada,
està
Joan. Està
més fort que mai.
Aquesta és digna del Montilla, també.
No, perquè no rimava, però si no...
Vinga, anem a la xarxa, Joel.
Ai. Per si us vau perdre l'especial de Nadal del Buenafuente, del dia 24, que en un exercici increïble d'imaginació dels guionistes es titulava El 24, us n'he portat el tros del final, que fa un acudit boníssim.
Aquella Nadala que diu el 25 de desembre, pum, 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 el 25 de desembre... Fum, fum, sí. Fum.
L'heu pillat o no? La gràcia és que de tant de dir fum li agafa
a tots.
No, home, no, de veritat no us heu adonat que no era el Buenafuente?
No era el Buenafuente?
De veritat que no. Aviam, pel nivell de l'acudit podria ser-ho, però no és el Buenafuente.
En nom de l'arcangelical equip de l'Àngel Casas, amb perdó, Show, els hi vull desitjar un molt feliç Nadal.
No us sembla que parlen igual? M'ho compreu o no?
Una mica.
Sí.
Jo ho he descobert avui... Va, Jovany, no em prenguis el pèl. Jo ho he descobert avui, m'ha fet molta gràcia. Sabeu què no fa gràcia? La gent que diu caga tió al tió. Però
ara,
fins i tot en això hi ha excepcions.
Caga tió
Ah, si ho diu un estranger ja no fa ràbia, eh?
Ah, mira.
Per què? Perquè pesa més la il·lusió que algú de fora ens conegui, sí, que no que ho digui malament. Sí. I més encara si l'estranger aquest és un còmic de bastant d'èxit als Estats Units, un tal Jim Gaffigan, que els hi explica bastant bé a altres estrangers les nostres tradicions, encara que ens faci quedar doncs, com uns sonats.
A log that
un log que és un tronc.
Kids feed, they feed it, you know how you can feed a log. And then on Christmas Day, in the spirit of Jesus's birth, this log that they've taken care of, they beat it. They beat the log, singing that they want the log to poop out gifts. You guys don't even need drugs here.
És una tradició de merda en el sentit literal del terme, però és la nostra tradició i ens l'estimem, igual que ens estimem els nostres companys del 324, encara que confonguin companys amb Macià.
Ai, sí. Els diferents partits polítics i també institucions han fet ofrenes a la tomba del president Francesc Macià, que fa 91 anys va ser afusellat.
No, Macià no va ser afusellat, va morir d'apendicitis, tot i que pel que diuen de com es passava abans l'apendicitis, potser hagués preferit morir afusellat. No ho sé, quin és el vostre torró preferit?
Xixona.
Heu pensat? Ah. Xixona?
Xixona.
Una pregunta, sí.
El de l'Ignacio Garriga de Vox és un molt, molt tradicional.
A mi m'agrada especialment el de whisky, haig de reconèixer. I des que tinc nens petits m'ha despertat il·lusió el de sutxar, que crec que és una tradició també a moltes taules,
sí,
de les famílies catalanes.
Una tradició lligada a una marca comercial. I tant que sí, és una cosa centenària.
Us parla l'home del temps amb noves informacions.
Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Dèiem que tenen...
els torrons, també.
Sí, exacte, no? El teu preferit, quin és?
El de coco m'agrada bastant.
Mira, el de coco. I el Joel
sí,
Díaz
és un que cada vegada circa com a les raconades. I bé.
Sí. I avui tindrem fred, deies abans, eh?
Sí, avui fa fred ara mateix, tenint temperatures que s'acosten als 0 graus a molts llocs de les comarques de Girona, de la Catalunya Central i sobretot també les valls del Pirineu. Un exemple, per exemple, Artesa de Segre, 2 sota 0, 3 sota 0 a les Planes d'Hostoles. Hi ha 5 graus a Palamós, 6 a Móra d'Ebre i 11 graus a Gavà, aquí temperatura més suau. Cel serè avui tot el dia, excepte els llocs de l'interior on hi hagi boira ara mateix, s'acabarà aixecant. I en alguns llocs de Ponent o de la Vall de l'Ebre aquesta boira podria ser persistent, però encara bastant localitzada. I de cara a aquests pròxims dies mantenim el mateix tipus de temps: sol, boires, temps anticiclònic i temperatures bastant contrastades entre el dia i la nit.
Gràcies, Eloi.
Que vagi bé.
Fins ara, pocs canvis, per tant, pel que fa al temps. I el transport públic, com el tenim? Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. El Regional Express de Barcelona cap a Lleida circula amb demora i no arribarà fins a les 10. A l'alta velocitat, els primers Irios i Aves de les 9 cap a Barcelona circulen amb una mitjana de 10 minuts de demora i a l'aeroport, al vol de 3:45 a Londres, s'han endarrerit mitja hora.
I ho rematem, com sempre, amb el trànsit, equip viari, Sali Cantana, com tenim el panorama?
Bon dia, Freddy. Doncs tampoc, també pocs canvis. Es manté la circulació molt fluida globalment i encara pocs vehicles a la carretera, no tenim constància d'accidents o variats i només localitzem aturades destacables a la C28 de Viella a Salardú a Naut Aran i compte, això sí, ho escoltàvem ara amb els bancs de boira.
Ens falten 3 minuts per arribar a les 9 del matí. Aquests dies de festes de Nadal, a aquesta hora us oferim un conte breu de Pere Caldés. Ricard Ostrell, bon dia.
Bon dia, Frederic. Aquest conte es diu Altres dimensions. Per necessitats d'espai, que devia enfrontar un arquitecte que ja descansa en pau, el rebedor de casa té forma de triangle. No hauria pensat mai en les Bermudes, de no ser que en qüestió de pocs dies el rebedor va endrapar-se la tia Margarida i un cobrador de la mútua, que era una bellíssima persona. No és pas per la molèstia, perquè ja se sap que les grans ciutats són incòmodes, però estic una mica nerviós. Ara, quan surto de casa, vaig d'esquillentes, perquè el triangle em fa basarda.
El matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes. Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Ja estem en plenes festes, el moment més esperat per ajuntar-nos amb els amics, la família o els companys. I no hi ha res millor que preparar-ho tot amb el Corte Inglés. Hi trobaràs tot el que necessites, des del vi preferit del teu pare o al cava de la teva cunyada, fins al torró i els dolços de Nadal que li agraden a l'àvia, o els ibèrics més selectes, formatges, marisc, peix i la carn més tradicional d'aquestes diades. I si no et ve de gust cuinar, ho pots agafar tot cuit a plats preparats. També pots reservar amb antelació la comanda a la botiga, a la web o a l'app i anar-ho a buscar el dia que et vagi bé, acabat de fer, sense haver d'esperar. A Supercor, Hipercor i al supermercat del Corte Inglés. I aquest diumenge totes les nostres botigues estaran obertes de 9 del matí a 9 del vespre perquè puguis fer les teves compres amb comoditat. Ah, i per tota la família, la pista de gel sostenible a la terrassa exterior de la nostra botiga de la Diagonal. Més informació a la pàgina web del centre. Res més per avui. Bon cap de setmana. Catalunya
Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen Laura Aznar, periodista de Crític, Estefania Molina, politòloga i periodista, Ferran Espada, director de Públic, i Jaume Clotet, periodista i escriptor.
I de què hem parlat fins ara, Montilla?
Doncs la Laura ha tancat el gel parlant del fred i sobretot representant el col·lectiu de la gent que va amb moto, que pateix el vent a les mans. També s'ha parlat que aquesta és una setmana difícil, però pitjor és la que ve. Ara serà pitjor. I després en Ferran també s'havia assegut a sobre la jaqueta del Joel. I això
sí?
No se sap ben bé com ha acabat desencadenant una conversa sobre el Barça, de la qual no diré quins adjectius s'han fet servir.
Però durs, entenc, no? Pel
dus,
que veig.
Sí.
Com esteu? Tots bé?
Molt prou bé, sí.
Les festes proven o no?
Bé, sí, han anat bé.
Ja. Sí. Ai, Estefania, com va tot?
Molt bé, esgotadores. Jo ja necessito normalitat una mica, però bé, no hi ha hagut tant renou.
Bueno, ja és un gran què. Arribem, mira, ni quadrat, arribem a les 9.